l'altra ràdio a Ràdio 4.
En aquest darrer programa de la temporada 1990-1991 de l'altra ràdio, tractarem d'un tema que realment encara està ver. Està ver perquè poques persones disposen dels mitjans per poder seguir-lo. Es tracta, entrem ja directament en matèria, de la ràdio via satèl·lit, un aspecte que, doncs, en properes temporades del nostre programa, si venen el cas, doncs ens agradaria força de poder tractar, donat que serà una de les formes més normals que d'aquí uns quants anys tindrem tots plegats per seguir la ràdio internacional. Del tema de la ràdio via satèl·lit en parlarem amb Joaquim Fàbregas, que és l'editor d'una de les publicacions de l'Associació d'X Barcelona, en concret de la publicació en llengua catalana Món d'X, i que alhora també ha col·laborat en altres ocasions en el nostre programa, com per exemple en demostracions de televisió amateur justament ja fa un any i escaig. Joaquim, benvingut un altre cop a l'altra ràdio i bona nit.
Hola, bona nit, Cinto.
Avui ens centrarem en el tema de la ràdio via satèl·lit. En quin moment es troba la ràdio a través d'aquests estris, aquests gins que estan girant i orbitant a 30 i tants mils quilòmetres d'alçada?
Bé, realment la ràdio via satèl·lit no sabem ben bé cap on anirà. Es troba en un moment que no és massa precís dir-ho, no? Vull dir, no sabem cap on anirà perquè hi ha molts sistemes, hi ha sistemes digitals, hi ha sistemes analògics, i pràcticament la ràdio via satèl·lit es fa servir per fornir a les societats radiodifusores o emissores locals més petites senyal perquè d'aquesta manera, sense un enllaç terrestre, es puguin fornir i reemetre-la d'alguna manera a través dels seus transmissors. O sigui, bàsicament jo diria que hi ha aquest punt, i després, aprofitant unes grans xarxes que hi ha terrestres, em refereixo via cable, sobretot a Holanda i a Bèlgica, subministrar senyal a aquestes xarxes via terrestres. Potser no estan pensades massa pel típic persona que té una parabòlica i vulgui rebre. Per aquesta hi ha programes de televisió. Ara, programes de ràdio no estan massa girant cap a aquest entorn.
Amb tot es poden seguir, i ara doncs ens escoltarem uns quants exemples que tu ens has preparat per la nit d'avui, diversos programes i diverses emissores de ràdio via satèl·lit. Quina instal·lació bàsica necessitem? Difereix molt aquesta instal·lació de la instal·lació necessària per rebre cadenes de televisió, que com tu bé deies és el més usual?
Bé, el més usual és rebre el famós satèl·lit Astra, ara augmentat a l'Astra 1A, ara ja s'ha llançat a partir del mes passat a l'Astra, o bé, faran dos mesos ja que s'ha llançat, i aquest satèl·lit ja ens pot fornir ben bé 12 o 13 emissores de ràdio, o senyals, si més no, radiofòniques, no? Aleshores, aquestes senyals estan penjades, per així dir-ho, de cada una de les portadores de vídeo, que es produeix un programa de vídeo. Sabem que en la portadora es poden penjar una sèrie de subportadores a manera de com ho fa Televisió Espanyola amb el NIC, o com ho fa TV3 amb la portadora de Dual. Aleshores s'hi pengen fins una total d'inclús 12 subportadores, i aquestes 12 subportadores, si nosaltres tenim un receptor per poder-les escanejar, un receptor que pugui passejar-se per totes aquestes, doncs podem anar obtenint la sintonia de totes aquestes emissores de moltes menes, vull dir, majorment musicals i algunes doncs de xarxes internacionals.
Aleshores, qualsevol dels nostres oïdors, si ara es vol comprar un receptor de televisió via satèl·lit i diu, home, ja també que hi ha emissores de ràdio que hi transmeten, també les vull detectar, quan vagi a la botiga, quina particularitat ha de demanar d'aquest receptor?
Bé, que les subportadores d'àudio les pugui fer anar, o sigui, que tingui un mando manual o automàtic que pugui fer anar les subportadores des de 5,5 megacicles fins a 8,5. Bé, per fer-ho més del tot, fins a 9, perquè hi ha unes emissores franceses que emeten a 8,65 i aleshores potser no les podria escoltar. Si ell pot comprendre aquest espectre de les d'àudio, espectre per passejar-s'hi, podrà agafar fàcilment totes aquestes emissores.
D'emissores de ràdio via satèl·lit n'hi ha de moltes menes. Algunes són emissores d'ona curta, que, com deia en Joaquim Fàbregas, doncs, estableixen enllaços doncs, amb altres indrets, algunes són emissores d'ona mitjana i freqüència modulada, i algunes són genuïnament via satèl·lit. Comencem escoltant una emissora genuïna de l'ona curta, però en aquest cas captada via satèl·lit, com ara podreu escoltar, la veu d'Alemanya.
Escuchan ustedes Radio Deutsche Welle, la emisora internacional de la República Federal de Alemania, que les ofrece su programa via satélite. A las 20, hora de verano de Europa Central, escucharán ustedes programas de nuestro servicio de transcripciones. Y a las 20:30 se transmite nuestro programa diario en búlgaro, tanto vía satélite como por onda corta.
Una emissora coneguda de tots identifica via satèl·lit un enregistrament que la majoria de vosaltres segurament que no disposeu encara d'aquesta instal·lació que en Joaquim Fàbriques doncs, disposa a casa seva. Heu escoltat tantes vegades la veu d'Alemanya per una curta, en aquest cas captada mitjançant el satèl·lit. La segona emissora que podrem escoltar és genuïna de
exactament.
Via satèl·lit.
Ni només es pot escoltar via satèl·lit.
Ni FM ni
a més, hi ha una emissora municipal de Catalunya que la retransmet a les nits. Vosaltres n'heu informat. Es tracta de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí retransmet aquesta emissora per omplir les hores nocturnes. Es tracta de Sky Radio.
De l'Sky Radio, música, en aquest cas rockera, una música moderna, ens anem amb una emissora de música clàssica, una emissora que es diu literalment Ràdio Concert. De quin país és aquesta Concert Radio?
Sí, Concert Radio és d'Holanda, és d'Amsterdam, exactament. De surt d'allà, s'anuncien en neerlandès, anglès i alemany.
From Sunday to Friday, great orchestras. A program which focuses on works for orchestra. From 8 to 10 at night, on Concert Radio.
La següent emissora que podreu escoltar és una emissora coneguda de tots vosaltres. Es tracta de Ràdio 1, el primer programa de Ràdio Nacional d'Espanya, i en concret es tracta del moment en què es fa la desconnexió en els migdies per oferir les notícies del migdia des de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Però aquest enregistrament és doble. Primer el podreu escoltar i després en Joaquim Fàbregas ens el comentarà.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Radio Nacional de España. Servicios informativos.
Es produeix la desconnexió, és ben clar.
Exacte.
Surt la careta de notícies al migdia en català, surt la careta en castellà dels serveis informatius des de Madrid, però alhora notem el so duplicat quan sortia sí. Inicialment el locutor, inclús amb les horàries es nota molt bé. A què es deu aquesta duplicitat?
Bé, el primer pip que sentim, que hi ha una diferència d'un quart de segon entre elles, és el terrestre, no? És l'enllaç terrestre escoltat a través de l'ona mitja de 738, ona mitja. I el segon és via satèl·lit a través de l'Eutelsat, que fa servir Televisió Espanyola. Estan penjades dues subportadores, Ràdio i Ràdio 5. Aleshores, penjats en la subportadora de Ràdio 1, que té, són 738 megacicles, hi ha aquest quart de segon que, si calculem, doncs, velocitat de la llum, 300.000, distància del satèl·lit, 45.000, 37, són 3 i 3, ens n'anem a 70 i escaig, 80.000, que ens fa un quart de segon exacte el que ens triga a rebre aquesta senyal radioelèctrica.
És a dir, que aquests 30 i tants mil quilòmetres que ha de fer el senyal en amunt, retornar, diguem-ne, cap a la Terra en aquesta velocitat...
Són 4 i 4, 8, podríem dir...
Dones radioelèctriques a 300.000 quilòmetres per segon.
Ens dona el quart de quart de segon.
Una curiositat. Abans també comentaves tu, a més d'aquesta curiositat tècnica, que molts canals de ràdio via satèl·lit doncs es fan servir bé per enllaços o bé per establir comunicació doncs, amb emissores de tipus local. Aquest és el cas del següent enregistrament de la CNN, la popular cadena de televisió via satèl·lit, també disposa d'un canal de ràdio i té un servei de corresponsalies que adreça cap a diferents emissores d'arreu del
molt
món.
Curiós.
Un servei de corresponsalies que s'identifica així.
Stations, this is CNN Radio. Today's commercial feed is lengthy. Please be aware that two commercials have been deleted for Gold Bond because of the time restraints that we have. This feed begins in 5 seconds. Please refer to your ad delete sheet from Unistar for a listing.
They care about me as a customer. They care about whether or not they have me as a customer.
I've called them several times late.
Quin serà l'últim enregistrament que ens has preparat?
Bé, una emissora que es pot escoltar en tot el centre d'Europa, en una mitja, en aquest cas. 648 quilocicles, malauradament no la podem sentir nosaltres massa bé, es tracta de la BBC per Europa, en anglès, en francès i en alemany.
You're listening to BBC for Europe, broadcasting on 648 kilohertz medium wave. It's 18:30 continental time, and after the chimes of Big Ben, Thierry Ogier presents the evening news magazine in French, Londres Soir.
Les típiques batallades del Big Ben que identifiquen la BBC, en aquest cas la BBC Europe, la BBC d'Europa, que transmet per una mitjana en aquesta freqüència que comentava en Joaquim Fàbregas de 648 kHz, però, com tots els altres enregistraments, en aquest cas captat mitjançant l'antena parabòlica i el receptor de ràdio i televisió via satèl·lit. Joaquim, crec que la majoria dels nostres oïdors que encara no disposen doncs, de la instal·lació adient per rebre aquests senyals, la veritat és que els deu passar el mateix que a mi, i és que la boca se'ns fa aigua de ganes i de desitjos de poder disposar dels aparells necessaris per accedir en tot aquest món de la ràdio via satèl·lit. Avui hem fet un apunt. Nosaltres confiem que en un futur doncs, puguem seguir tractant d'aquests temes apassionants i que d'aquí 5-6 anys seran el pa nostre de cada dia, ben quotidià i ben normal. No serà res de l'altre món com ara encara
bé,
ho sembla.
Bé, si no ho rebem via satèl·lit, almenys via xarxa.
Via xarxa de cable,
que és el més normal del centre Europa. Sí.
Joaquim, gràcies de veritat per aquesta col·laboració i fins a una propera ocasió. Bona nit.
Bona nit, adéu.
Ràdio 4. La ràdio de Catalunya i Balears. L'informatiu de les emissores municipals de Catalunya.
Un informatiu que ens el prepara, com sempre, l'Associació d'Emissores Municipals de Catalunya. Avui no us llegirem el guió de notícies que ens prepara EMUC, sinó que el que farem és donar la benvinguda en el coordinador en funcions d'EMUC, en Josep Giménez. Josep, bona nit.
Molt bona nit.
Val a dir que en Manel Bartolín, actual coordinador d'EMUC, degut a una malaltia, no pot estar, en aquest cas, en el programa. Des d'aquí li enviem una cordialíssima salutació i el desitgem molt sincerament que es recuperi i que torni a estar doncs, actiu treballant per EMUC. En Josep Giménez, en més d'una ocasió, també hi havia estat a l'altra ràdio de Ràdio 4, donat que ja, broma en broma, fa un parell de temporades que existeix la col·laboració entre EMUC i el nostre programa.
Molt fructífera, sí.
Una col·laboració molt interessant, donat que sabem que tenim molts oïdors arreu de Catalunya que estan interessats en seguir l'actualitat d'aquestes petites emissores, però petites emissores o grans emissores, depenent de les localitats i de la importància que tenen, però que actualment ja arriben a les 173 en total.
173 en aquest moment, sí.
I en aquesta temporada, Josep, tu què creus que és el més destacable? Des del mes d'octubre ençà, per el moviment d'emissores municipals...
Hi ha un fet, indubtablement, que marca doncs, la història d'EMUC en aquest moment, que és la legalització definitiva. És a dir, ja hi havia tot un cos legislatiu, però faltava la peça clau, que és la llei que regula la gestió i el control de les emissores municipals. Això ja és llei, va ser doncs, aprovat pel Congrés i pel Senat, publicat ja en el butlletí de l'Estat, per tant, és llei. I és una llei que ens satisfà, pensem que és un, doncs, un premi al treball, a la lluita, a l'esforç doncs, de molts anys, de molta gent, i és una llei satisfactòria. Creiem que pot consolidar definitivament el moviment d'emissores municipals, entre altres coses, doncs, fent possible el finançament.
I en aquell moment les emissores ja estan presentant els seus expedients.
Exacte,
per tal de ser legals.
Paral·lelament en aquesta llei doncs, hi ha hagut un decret de la Generalitat concretant el procés doncs, per obtenir les llicències i això està en marxa.
Quins temes, una vegada que, com tu comentes, les emissores municipals ja són legals per llei, ocupen ara els responsables de DEMO? Quins són els temes que teniu damunt la taula o bé davant dels micròfons, perquè no deixa de ser doncs, un grup d'emissores de ràdio.
Sí, evidentment, una dinàmica important és la de producció de programes. Això hi ha antecedents, hi ha una certa marxa en aquest sentit. En aquest moment hi ha dos programes en actiu, Catalunya Report i Via el 92, sobre temes olímpics, i hi ha uns projectes importants que són de col·laboració internacional. En concret, un que en aquest moment s'està preparant de coproducció amb Bofredia, una empresa de ràdio de París que dona servei a 160 emissores franceses i estem preparant un programa de cara a emissores turístiques, emissores municipals en zones turístiques, de cara a les vacances i pensant en els francesos residents o turistes, o també a la gent que entén el francès. Serà un programa en francès.
És a dir, que seria un programa d'expressió francesa produït, coproduït per Ofredia, en sí. informacions i temes d'interès que vosaltres gravaríeu des de França.
Un programa àgil, diguem, musical, molt, d'informació d'actualitat doncs, francesa i del món, i pensant en els turistes. I aleshores, dins d'aquest programa d'una hora, entorn d'una hora, l'emissora que l'emet, diguem, ha d'incorporar una part pròpia d'informació local, de circulació, del temps, d'actes culturals...
Etc. De la zona concreta d'emissió. De sí. És a dir, que una part estaria enregistrada, feta des de París, i una altra feta, diguem-ne, en directe des de la pròpia emissora municipal d'aquella vila turística.
Sí.
Un tema prou interessant.
I amb això, diguem, es va consolidant una col·laboració amb Ofredia, que ja havíem començat, temps enrere, amb la producció d'uns programes que van tenir un bon impacte, que era Un dia a Europa.
Ens has comentat, però, que aquesta no és l'única col·laboració internacional, en teniu més.
Una altra que per nosaltres és encara més important, que és una col·laboració amb el suport de la Comunitat Europea i de coproducció entre grups de radiofònics de quatre països. És a dir, per part nostra, doncs, EMUC, que agrupa, doncs, com hem dit, 173 emissores, hi ha també un grup italià entorn de Radio Torino Popolare, que agrupa 8 emissores, la mateixa Ofredia, francesa, amb 160 emissores, i una emissora molt important de Portugal, en concret de Lisboa, TSF, que, a més, actua com a agència de notícies i que, doncs, proveeix programes a un nombre important d'emissores portugueses. Llavors, tots junts, produirem uns programes, dels quals són uns programes molt escuets, curts, condensats, molt treballats, i el més important per nosaltres és justament aquesta col·laboració. El treballar en comú aquestes emissores o grups d'emissores de diferents països.
És a dir, que EMUC, pel que observem, no només es limita a fer producció pròpia, com per exemple aquest programa Via 92 o Catalunya Report, de temes d'interès doncs, local, sinó que alhora ja heu establert una línia de col·laboració, de moment en programes pilot, però que molt probablement a un any vista, dos anys vista, ja seran espais de més durada i que doncs, aquesta col·laboració es podrà ampliar amb altres països d'Europa.
Sí, sempre en el referent local. És a dir, aquests grups d'emissores, diguem, tenen una dimensió local. I són uns programes que, tot i que, per exemple, el tema aquest d'aquesta coproducció de quatre països, el seu horitzó és Europa, i la dinàmica social d'Europa, és a dir, el tema és, en aquest moment s'està construint Europa, bàsicament en la línia de mercat comú. Els temes econòmics estan en l'actualitat permanentment. La Comunitat Europea no ha de fer cap esforç perquè aquests temes circulin a la premsa, a la ràdio, a la televisió, etc. En canvi, la dimensió social d'aquesta construcció europea queda molt en l'oblit. I, diguem, aquestes emissores, en col·laboració amb la Comunitat Europea, anem a treballar uns programes en aquesta línia.
Una col·laboració força interessant i que tant de bo doncs, tingui tant d'èxit com col·laboracions anteriors, com era el cas que tu mateix comentaves d'Un dia a Europa. Ja per acabar en aquest minut final de l'última col·laboració d'EMUC en aquesta temporada dins l'altra ràdio, hi ha algun altre tema que sigui d'interès i d'actualitat en el món d'emissores municipals?
Sí, hi ha un tema que ja també forma part de la història d'EMUC durant uns quants anys, que és el conflicte amb la societat d'autors. Darrerament això s'ha reactivat amb una circular de la Societat d'Autors a tots els ajuntaments titulars d'emissores municipals, amb un to molt agressiu, molt dur, i arrel d'això hi ha hagut un contacte i s'ha verificat que d'alguna manera ha sigut una patinada de la Societat d'Autors, hi ha hagut un canvi de delegat a Catalunya, etc. La realitat és que en aquest moment s'ha retrobat un clima de diàleg i s'està, jo crec, molt a prop d'un acord. Un acord que pensem que serà positiu.
Confiem que sigui positiu. Josep Giménez, coordinador en funcions d'EMUC, gràcies de veritat per tota la feina que ha fet enguany EMUC per aquest programa a l'altra ràdio de Ràdio 4, i tant de bo que si el mes d'octubre retornem ja a la programació doncs, estable de Ràdio 4, puguem continuar aquesta col·laboració. Gràcies i bona nit.
Bona nit.
L'altra ràdio a Ràdio 4.
I ara qui entra a l'estudi de Ràdio 4 és el nostre company Manel Sorribas. Manel, Pedro Sabasseyem, bona nit i bona hora. Avui volíem repassar molt de pressa el que ha estat la tertúlia radiofònica. Hem parlat de moltíssimes coses i volíem parlar d'allò que ha estat més positiu i d'allò que ha estat més negatiu. Jo ara dic quatre coses que són positives en aquesta temporada. Per exemple, vàrem assistir al canvi de cadena Rato per Onda Cero. La nostra emissora Ràdio 5 va inaugurar una nova, en aquest cas un nou transmissor, que no pas un nou centre emissor, un nou transmissor Montjuïc. La cadena nova també és una nova cadena en català, successora de la cadena 13 i depenent de la cadena COPE, el que seria cadena COPE de parla catalana, és l'actual cadena nova. Això també en vàrem parlar a tertúlia, però no tot és positiu en el món de la radiodifusió a Catalunya, de la qual hem parlat a la tertúlia radiofònica de Manel Sorribas. Tu, Manel, què consideres que ha estat potser allò no tan positiu, allò més negatiu?
La manca de concessions de les noves emissores d'FM que té que atorgar la Generalitat. A la resta d'Espanya ja s'han atorgat aquestes emissores i aquí és l'únic lloc on no surten definitivament aquestes llicències.
I mira que tu de tant en tant dius, sembla que d'aquí unes setmanes sortiran. Sembla que ara, potser, tal dia concediran
potser
les llicències.
Potser ara, després de les eleccions municipals, potser sigui el moment polític de trucar-les.
Si més no, és una mica un fet que és normal si existeixen aquestes assistències que ja es coneguin, doncs, les cadenes que les podran utilitzar i que ja es puguin posar en marxa i no retardar-ho excessivament.
Tant com s'està retardant. Bé, no, em sembla que no hi ha res. Bé, sí, podríem dir, si et sembla, no és que sigui negatiu, però sí és un avís de que algunes emissores municipals, més que portar la doctrina d'emissora municipalista, porten una mena de tendència d'emissora comercial. No tenen res de municipals ni res de servei públic. Són emissores de radiofórmula amb el seu departament publicitari i que, emparades amb la capa d'emissora municipal, doncs van fent la seva. Aquesta seria potser la part negativa de les emissores municipals.
En algun cas, diem-ne, concret.
Sí, n'hi ha diversos, no vull dir cap, però
emissores, diem-ne,
sí, emissores de gran
localitats,
volada,
de localitats bàsicament, doncs, de molta població, on també, clar, el volum publicitari és més fàcil.
No, jo no estic en contra que faci publicitat. Estic en contra de que la programació sigui netament d'emissora publicitària.
Jo crec que l'audiència de l'altra ràdio t'entén perfectament i, doncs, alguns compartiran aquest criteri que ara tu exposes i alguns altres, mai podem estar tots d'acord, lògicament, doncs, discreparan. D'això es tracta. Doncs, l'altra ràdio també, en alguns moments, posa temes damunt la taula davant d'aquests micròfons i, doncs, hi haurà alguns de vosaltres que n'estareu totalment d'acord i d'altres, doncs, que discrepareu i que en algunes ocasions també, doncs, ens ho feu saber, la qual cosa sempre ens agrada. L'important és que pugueu contactar amb el programa i que, doncs, hi pugueu participar, que per això aquest programa, doncs, des que va començar fins ara, és un programa d'utilitat pública i és, al cap i a la fi, vostre, dels qui l'escolteu, com avui hem dit a l'hora de començar l'última edició de la temporada de l'altra ràdio. Manel Sorribas, el temps que avui teníem assignat en aquesta edició tan especial per tu ja s'ha exhaurit.
Si et sembles, donem una novetat.
Vinga, va.
Que no la podrem donar després.
L'última.
A mitjans de juliol, coincidint amb les festes de Blanes, inauguració de l'emissora municipal de Blanes.
Emissora municipal de Blanes.
Exacte.
Una important localitat.
A Blanes hi haurà l'emissora comercial Ràdio Marina i a partir d'ara l'emissora municipal.
Una localitat...
Ja està fent proves, aquests dies s'està fent proves, però...
Que també té televisió local, exacte, des de fa ja uns quants anys. Una important localitat, ja de com qui diu, doncs, entrant a la Costa Brava, allò que diuen a la part ja limítrofa de lo que és la Costa Brava, que, doncs, ja comptarà amb emissora municipal i una important emissora comercial, com és Ràdio Marina, amb també molta tradició i de la qual també en aquest programa n'hem parlat. Vinga, Manel, jo no et dono més temps, sinó els altres col·laboradors s'emantiparan amb raó.
Desitjar-vos a tots bones ones i bones onades.
Que vagi bé, Manel, i sobretot, quan et banyis, no se't mulli el caliquenyo, perquè, si no, no podràs donar-li en aquest bici que tant t'agrada. La ràdio és bona, això del fumar ja veus que has d'anar una mica més en contra, per això.
Bé, doncs mira.
Que si continua l'any que ve l'altra ràdio, et volem tenir amb nosaltres, informant-nos de tot el que és actualitat radiofònica a Catalunya i Balears.
El que no són bons són els caliquenyos. Un Davidoff encara faríem.
No fem propaganda, Manel. Bona nit, i si tot va bé, fins a l'octubre.
Fins a l'octubre.
Barra lliure. La tertúlia mensual de l'altra ràdio sobre la radiodifusió internacional.
Aquesta nit és nit de tertúlies. Fa una estona conversàvem amb Manel Sorribas, amb la seva tertúlia, però l'altra ràdio en aquesta temporada ha obert una segona tertúlia. Una segona tertúlia que ha estat molt ben acceptada, si més no, pel que nosaltres hem rebut a través de les votacions de la gent que ha participat en el concurs de la impressora. I tranquils, perquè aquesta impressora la sortejarem a la segona hora d'aquesta edició especial del programa. I en aquestes votacions, com després comentarem, la Barra Lliure quedava en una posició molt bona. Els tertulians de la Barra Lliure són en Santi Riera. Bona nit, Santi.
Hola, bona nit.
I en Francisco Rubio. Bona nit.
Bona nit.
Potser és que aquesta mescla ha estat positiva, donat que en Santi Riera és un periodista professional especialitzat, a més, en el que és política internacional i mitjans de ràdio i televisió, que són bàsicament els camps periodístics en el que he treballat, i en Francisco Rubio, que és president d'honor de l'Associació d'X Barcelona, és un radioescolta de fa molts anys, que també té l'experiència en programes de divulgació sobre el món de les telecomunicacions, i potser aquest poti-poti i tantes coses que sabeu són les que engresquen els oïdors, doncs, a seguir amb molta atenció aquest apartat del programa. Com heu vist vosaltres aquesta temporada dins d'aquesta Barra Lliure? Heu quedat satisfets del que hem anat comentant?
Jo crec que el gènere de la tertúlia, que està tan de moda a la ràdio espanyola, també és un gènere que es pot fer servir per parlar de l'ona curta, i jo crec que la fórmula és bona. El tema o els temes seran els que marcaran cada vegada la qualitat, però vull dir que almenys el gènere ha servit i servirà.
Allò que diuen que en ràdio està tot inventat.
Sí, però és una tertúlia, jo crec, diferent, perquè les tertúlies normalment són de política, i aquí
no, aquí no en toquem,
no
això.
Toquem política,
per
toquem
sort,
comunicacions.
Dir, a vegades no hi ha més remei
a vegades surt política,
que
però de comunicacions.
Un esment per situar l'audiència, però evidentment l'altra ràdio és un programa de tipus divulgatiu i totalment allunyat inclús de qüestions ja no només polítiques, sinó aspectes religiosos. Tantes emissores religioses hi han i evidentment no és el nostre camp.
La tertúlia és un gènere agraït a la ràdio, perquè les tertúlies polítiques algunes i tertúlies d'altra mena són una mena de parlament de temes diversos en els que l'oient, en aquest cas, es diverteix bastant per la fórmula mateixa, no? Vull dir que és molt agraït, és un gènere molt agraït.
I si més no, mentalment també hi pots participar, no? Mentalment, quan estàs escoltant qualsevol d'aquestes tertúlies que nosaltres hem fet, doncs els oïdors que també segueixen les emissores internacionals, mentalment segur que ens repliquen, no estan d'acord amb el que potser ha dit el Paco Rubio, en canvi el que diu el Santi Riera sí, i a l'inrevés, etc.
Jo crec que, a més, un dels avantatges d'una tertúlia d'aquest tipus és que no es donen allò les freqüències, fredament, les freqüències i horari de les emissores, sinó que es va una mica més enllà i es comenta una mica el que hi ha al darrere de tot això, no?
Aquesta és la intenció. Hem comentat una mica, doncs, això, què esperàvem nosaltres de poder fer a la Barra Lliure aquesta temporada. Confiem, doncs, si més no, pels que heu intervingut en aquest apartat del programa, jo crec que hem assolit una mica el que ens havíem proposat, i aleshores el que hem de fer ara és entrar una mica en temes d'actualitat, perquè la nostra audiència segur que això ja ens ho està demanant. Què heu escoltat? Quines novetats teniu per comentar en aquesta última Barra Lliure de la temporada?
Jo voldria comentar dues novetats de la BBC, que en aquest cas no són la BBC en anglès, sinó la BBC en portuguès i en francès. Com se sap, la BBC emet per Europa i per Àfrica en diversos horaris emissions en portuguès que tenen molta tradició. Aquestes emissions, sobretot la de les 22:30 UTC, es repetien a la mateixa hora per Ràdio Renascença de Portugal en FM i una mitjana. Això va durar durant un cert temps. Ara el que fa Ràdio Renascença no és emetre la mateixa emissió de les 22:30 de la BBC en portuguès en directe, sinó en diferit. De manera que quan acaba l'emissió per l'ona curta, de 22:30 a 23 per 6.030 i 7.175, torna a emetre en diferit aquesta emissió durant mitja hora més. Això és una de les novetats, diguéssim, d'aquesta temporada. I l'altra novetat seria que les emissions en francès per Europa, hi ha una nova emissió que s'emet a les 19:15 UTC, o sigui, les 21:15 hora d'aquí, que és una emissió nova a les emissions en francès que no s'havia fet mai i que dura un quart d'hora, en un quart d'hora a través del 648 i el 5975, es pot escoltar perfectament i és una de les emissions noves de la temporada.
En Francisco Rubio, té alguna novetat que donar a l'audiència de l'altra ràdio? Alguna cosa que hagis escoltat? Alguna emissora, doncs, que darrerament es pugui escoltar força bé?
Bé, força, últimament entra molt bé l'emissora del Paraguai, Ràdio Nacional del Paraguai, a 31 metres per la nit, i també l'última novetat, jo crec, d'aquesta temporada, com a novetat important, i ja hem parlat en la barra lliure, però jo crec que és important destacar, és que Radio Japó emet en castellà cap a Espanya. Llavors, són per mi les notícies més importants d'aquesta temporada.
Com anem fent amb totes les seccions, i a la barra lliure doncs, no, també doncs, no podíem ser menys, tu dius una cosa bona d'aquesta temporada radiofònica des d'octubre, ençà, Ràdio Japó emet en castellà vers Europa aquests programes que realitza, com ja varen comentar, doncs, el nostre company Joan Carles Garcia, que havia estat treballant aquí a Ràdio Nacional d'Espanya i Catalunya i que s'han anat a treballar al Japó, a l'ANEK. Quines altres coses bones des d'octubre ençà han passat en el món de la radiodifusió internacional, segons el vostre criteri i el vostre parer?
Per mi el més important és el desenvolupament de l'ona curta. L'ona curta semblava que estava molt malament, però tot això dels conflictes bèl·lics, i això ha quedat demostrat també a l'última conferència de Sitges, s'ha parlat que l'ona curta és necessària, és important, i que totes les emissores pensen en l'ona curta.
Jo destacaria l'ampliació de l'ona curta a través de la repetició de programes d'ona curta a través de FM i una mitjana, que això és molt important de cara al futur, que els mateixos programes puguin escoltar amb una qualitat superior. Jo crec que això per aquí és una via de futur molt important, com passa, per exemple, a la BOA, que s'escolta per freqüència modulada d'Europa a moltes ciutats importants.
Que això va ser una mica aquest etern debat que ja es va produir a la Conferència Internacional de Radioescoltes i Emissores Internacionals de Sitges. Un altre fet positiu, el Paco Rubio, com un dels organitzadors dins de l'Associació Cívics Barcelona, no s'atreveix a dir-ho. Jo que, diguem-ne, en aquest cas ho veig des de fora, ho puc dir. Vull dir, va ser una conferència, com en vàrem informar ja a l'altra ràdio amb aquell programa especial, doncs amb una assistència molt gran d'uns, crec, aproximadament unes 16 emissores internacionals, 120 representants d'una vintena de països, malauradament poca representació catalana, que va ser potser l'única nota sorprenent, que va quedar més reduït del que era previsible, evidentment que hi havia representació, però que va anar molt bé. Llavors, aquesta conferència internacional de Sitges va estar força ben organitzada, sempre és millorable, però va estar molt bé, i era aquesta polèmica, el que diu el Santi, no? I el que deia el Francisco Rubio, continuarem amb ona curta, però ja comencem a pensar també amb emissions mitjançant la freqüència modulada e intercanvis entre les emissores. Això era una mica el que s'estava debatent aquells dies a Sitges.
De totes maneres, un altre aspecte que es pot destacar, també és la millora tecnològica en els equips de recepció, que això fa que la divulgació de l'ona curta sigui cada vegada més fàcil, més a l'abast de tothom, a través d'aparells, molt d'ells molt petits, a través d'aparells ja amb marcador digital de freqüències.
I per sort cada vegada més bé de preu.
I més bé de
preu,
més popular, o sigui, aparells més d'abast popular.
Que això sempre és molt important, de manera que tothom hi pugui accedir en aquest tipus d'aparells.
Sí, els representants de les emissores van parlar això de l'utilització dels satèl·lits, però els oients van demanar què passaria a la situació de l'ona curta, si s'utilitzaria només que els satèl·lits, i van dir que no, que en principi ells, com a realitzador de programes, han contactat els seus caps de programació i van dir que l'ona curta s'utilitzarà, perquè en principi és el mitjà més ràpid i de moment el més barat, perquè clar, els satèl·lits són molt cars actualment, aunque llavors s'utilitzarà una situació mitja, llavors entre satèl·lit i una curta.
El que ja no hi haurà és una substitució traumàtica d'un dia per un altre, això és el que efectivament va quedar molt clar a Sitges, però sí que van coincidir que l'ona curta anirà perdent importància a nivell de pressupostos, per tant, de pagar això que diu Francisco Rubio, que el lloguer d'un satèl·lit costa uns diners i, evidentment, ho has de reduir del pressupost lògic de manteniment de transmissors, per exemple, d'ona curta, però sembla que aquests receptors que us podeu comprar bé de preu, compreu-vos-els perquè us serviran molts anys encara. Avui no tingueu por que fins que surti un receptor via satèl·lit de ràdio, tema que avui hem parlat precisament amb el nostre amic Joaquim Fàbregas, que és un dels experts i un dels futurs d'Ixistes, una persona que ja està al dia, encara hi haurà doncs, uns quants anys per poder gaudir dels receptors normals doncs, en banda zona curta. Santi Riera i Francisco Rubio, em sap greu, hem de tancar aquesta edició de la barra de lliure justament doncs, en aquesta nit. Nosaltres, com diem amb tots els col·laboradors, el que confiem és doncs, de poder retornar la nova programació del mes d'octubre de Ràdio 4, si és que la direcció de programes ho creu convenient, i lògicament el que esperem és que si doncs, retornem a les zones el mes d'octubre amb el que ja seria el 12è any en antena, una de les seccions que jo crec que no podrà faltar serà precisament aquesta, la barra lliure d'en Santi Riera i en Francisco Rubio. Gràcies de veritat per tota la feina que heu fet pel programa i confiem que aquest estiu pugueu seguir escoltant moltes coses.
Això esperem.
Gràcies. Bon estiu i bon dia.
Bon estiu.
Bona nit.
L'altra ràdio a Ràdio 4.